A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs ha estat un any... Cada any acabem pitjor, anava a dir. Joaquim Millán, des d'Eurolocal, bon dia.
Molt bon dia.
Aquest espai que, més o menys mensualment, doncs això, tractem temes europeus i veiem, doncs això, com cada cop anem una miqueta més pel pedregar. La setmana que ve tenim una petita sorpresa. No serà una hora d'Europa, però s'hi acostarà, eh?
O sigui, un especial.
Continuarem parlant d'Europa, però diguem, l'espai formal el fem avui. D'aquí res, saludarem també, diguem, el nostre politòleg de referència, que és l'Albert Balada.
Correcte, el tenim avui ja preparat per donar-nos a...
El teníem preparat fa un mes i, bueno, la cosa ens va saltar. I aleshores ara sí que podem fer balanç. Avui que anava a dir que la portada no pot ser més explícita, que és a Donald Trump carrega contra una Europa en decadència governada per febles. Això l'Albert ens podrà dir. Europa no sap què fer, diu el titular, Joaquim.
És curiós perquè, clar, comencem parlant d'Europa amb aquest titular i el que em parla d'Europa està a l'altra banda, no? Vull dir que m'agradaria veure aquí poder aquest mateix titular parlar von der Leyen, no? Diu, Europa no sabem què fer i hem de decidir què fer, no?
Però la von der Leyen no ha contestat pas, eh?
Per això et dic, vull dir que m'agradaria que la foto fos una altra.
L'únic que ha contestat és l'Antonio Costa, em sembla.
Exacte, que la foto fos una altra. I perquè l'Antonio Costa representa el Consell, representa els estats i, bueno, ell poder no... el desgast que té la von der Leyen en aquests moments és diferent al de l'Antonio Costa, que tampoc és tan conegut per la majoria de gent. Nosaltres sí, perquè estamos en ello i al final ens toca conèixer qui és qui, who is who, no?, que diuen. Però, clar, a mi el que em fa mal és la foto, vull dir, perquè mira, que el titular sigui aquest, doncs, bueno, també és veritat, vull dir, de fet ja hem anat veient amb els últims programes que hem tingut una mica allò de dir, bueno, Europa, cap on anem? Perquè amb un torn europatia, aquella frase tan, que hem repetit tantes vegades, amb un món tan ràpid, Europa encara segueix anant massa lenta, perquè poden els nostres mètodes de decisió, del consens i tot això, que estan molt bé, i a més és l'ànima de la democràcia, tant com l'entenem aquí a Europa...
I de les multes.
No és compatible, saps? Amb un món que va tan ràpid i que s'han de prendre decisions tan ràpides que al final la ciutadania, també l'europea, el que vol és que prenguis decisions. I per això aquí de... No sé si governat per febles o per governat per gent que va més massa prudent, no? I al final hem d'arriscar una mica, no? Això també és així, no?
Vinga, va, que avui farem un mano-mano aquí. A l'altre costat del fil telefònic tenim l'Albert Balada. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, i encantats de saludar-vos. Que us ha baixat la boira ja a Lleida, encara no?
Sí, i tant. La boira sempre és un regal de l'hivern, preciosa, no a tothom li agrada, no? Perquè hi ha les humitats i els mals de genolls.
Ja, però fa saó, que és bo. Però,
sí, la veritat és que sí, eh? Vull dir, quan fan els estudis d'agronomia, ho diuen, encara que sigui un any de poca pluja, el fet que hi hagi boira vol dir que la terra fa sol, com l'expressió just aquesta, i per tant doncs podem produir coses que amb secà seria difícil que es produïssin, no? Uh-huh. Per tant és bo, vull dir, la boira és un meteor, que en diem, i tots els meteors són preciosos.
Doncs, encantats igualment que la boira no impedeixi la comunicació telefònica, encara que dificulti la mobilitat, però en aquest cas, doncs, com anem per coure, em sembla que encara anem per coure, em sembla. Doncs això. Estàvem parlant aquí amb en Joaquim, no sé si ens has sentit des del principi, però bé, bàsicament, com avui Donald Trump ens ho ha posat, diguem, a tiro, aquesta frase, que és la que destaca de les paraules del president nord-americà a La Vanguardia, que és Europa està en... Europa no sap què fer. Europa no sap què fer, Albert.
Jo ja sabeu que sóc per una banda positiu, que sempre veig les coses en positiu, i per l'altra banda, sí, les veig una mica en negatiu. Jo crec que aquí hauríem de ser una mica rigorosos i deixar de banda les el que són les declaracions de premsa, que en realitat jo veig que aquest home, el Trump, ho domina força bé, perquè si t'hi fixes, avui està tothom a Europa parlant del que va dir ell, quan en realitat del que hauríem d'estar parlant és del document de la National Security Strategy, que és el que es va publicar. Uh-huh. Bé, aquesta pregunta, o diguem, aquesta resposta que ell fa als mitjans de comunicació, ve arrel d'això. Llavors, segurament una part de raó té, que ha fet en aquest cas Trump, veia la part positiva, ha sacsejat les bases, diguem, no diria ideològiques, sinó diguem, les bases morals de la política de la Unió Europea, no? Ningú els havia parlat així tan clar als líders de la Unió Europea, perquè ha dit alguna cosa més, eh?
Sí, sí, que, ha dit que estan en decadència i que estem governats per febles.
No, hi ha alguna cosa més encara. S'ha referit a la manca de democràcia en el model, diguem, ho ha qualificat com un model autoritari. Amb això jo estic d'acord amb ell.
Sí? Com a exemple, ell tampoc és que...
No, perdona, però ell ha estat elegit democràticament, eh? No et parlo de les accions. Jo et parlo de... Hem elegit els ciutadans europeus a la presidenta de la Comissió Europea...
Però avui les democràcies també el Putin també està escollit democràticament. És a dir, les democràcies, malauradament, avui haurien de... Si tu i jo féssim l'Excel de les democràcies avui com funcionen, bueno, faríem un pas enrere del que...
Joaquim, que sóc europeista...
Ho sé.
Jo només te dic, ha posat Trump el focus sobre alguna cosa en la que alguns ja estem insistint des de fa molt temps.
Bueno, tu i jo ho hem parlat moltes vegades. Cada vegada que hi ha unes eleccions europees perdem l'oportunitat de que la persona que al final dirigeixi, presideixi, el que coneixem com a govern europeu, Comissió Europea, gent, quan vagi a votar a cada estat, sàpiga que aquest vot al final anirà amb una cara, això dels Spitzenkandidaten, que es va perdre, però que era una bona idea, perquè al principi, com a mínim, recordes tu, fa 10 anys va haver-hi la idea dels Spitzenkandidaten, després fa 5 ja no d'allò, i ara les últimes eleccions ja no era això. Que era una mica que la gent, malgrat jo votés el partit que fos, en clau nacional, sabia que aquell partit estava una família europea que posava pel davant una persona que seria la que al final, si hi havia una majoria en el Parlament d'aquella línia ideològica, pues seria aquella persona alemany, francès, italià o que fos, no?
Clar, no, però és que jo vaig per aquí. Per això
sí, totalment d'acord.
No vull fixar-me tant en com ho ha dit, perquè jo el que diuen els líders d'un lloc o d'un altre sempre és per el mateix, sempre respon a uns interessos determinats. Però clar, jo el que d'acord, vull dir, aquest debat que tenim nosaltres dos ara aquí, no? O sigui, per dir-te, jo crec que amb això té raó, però el que tingui o no tingui raó és com quan tu mous un estenidor de la roba, no? Ui, carai, ara ens ha dit a la cara allò que realment és, no? I per això, diguem, tothom està exaltat, no? Però no ens està exaltant perquè si llegim el document, a veure, jo ara tinc aquí davant el document i a veure, hi ha un punt que jo crec que no és tant l'atac que ell, diguem, formula a nivell de premsa, no? Restaurar la confiança civilitzacional d'Europa, animar els líders dels pobles d'Europa a recuperar orgullosament la seva identitat, la seva història i les seves tradicions, cooperar amb els governs... M'entens, no? O sigui, una cosa és el document i una altra cosa és el que diuen. I no oblideu que hi ha la sanció de la Unió Europea a l'X d'Elon Musk. Per tant, Trump està enfadat.
Aquí és on anava. Aquest cap de setmana Elon Musk, sí, diguem que s'ha desfermat amb tota una sèrie de piulades, entre elles algunes que demanava la pròpia derogació, em sembla que era la paraula, de la Unió.
Bueno, el Mas també té la marinera.
Jo crec que el millor que ha fet és bloquejar la Unió Europea. Li ha donat la compte a la Comissió. Però bueno, a veure, això no hi voldria entrar, perquè això són posicionaments de la Unió Europea. Jo crec que no són de rebut, perquè el control de les comunicacions, com per exemple el control que volen fer dels xats i aquest tipus de coses, doncs mira, perdona, a mi no m'agrada. O sigui, jo no vull que em controli el que li estava dient abans d'entrar al programa el Joaquim, o que el Joaquim em deia a mi, no? Uh-huh. Vull dir, no vull que controlin això, i suposo que l'Elon Musk va una mica per aquí. Per tant, ho deixarem de banda, però jo crec que molta raó la Unió Europea no té amb aquest posicionament que fa. Però, en realitat, la Unió Europea, i com que plantejava, què ha de fer la Unió Europea, doncs, aquest any que ve, a banda dels pressupostos? No, què ha de pensar? Doncs pues jo crec que ha de pensar allò que està escrit en aquest document que us deia, dels Estats Units, perquè tenim la guerra entre Rússia i Ucraïna.
Correcte. Que no té pinta, aviam, i que també perquè ho sapiguem, que entre parèntesis no té pinta de que hi hagi una solució imminent. Sembla que s'allarga la solució, tothom la vol, però s'allarga com un xiclet, perquè també hi hauria altres interessos de que això s'allargui, no? Però no crec que això trobem la solució aviat.
Jo crec que el 2026 aquest tema quedarà una mica resolt. Aquí hi ha una pugna important que no surten els papers, perquè és una pugna que està baix, que és, aquí sí que hi ha una posició diferent entre la Unió Europea i els Estats Units. Els Estats Units diu, pot entrar Ucraïna a la OTAN, sí, quan hagi acabat la guerra. Europa que et diu no, abans que acabi la guerra. Clar, si entra abans que acabi la guerra, que suposa que la OTAN s'ha d'implicar en la guerra.
Correcte.
Per tant, jo crec que aquí també la posició americana és més correcta. Diu, escolta, no, acabem la guerra i quan s'acabi la guerra que entri. I així ens
però en el document dels, en el famós document dels 28 punts diria que una de les exigències era que Ucraïna es mantingués al marge de l'OTAN.
Abans, o sigui, mentre estàs en guerra.
Mentre estàs en guerra,
sí,
d'acord.
Mentre estàs en guerra. O sigui, el moment en què no... Que acaba, per tant, si et posen això vol dir... Si acaba la guerra ja no hi ha aquest problema.
És com si ara entrés a l'Ucraïna com a 28è estat membre de la Unió Europea.
Però això s'acceptava, això sí que s'acceptava, però no s'acceptava el tema de l'OTAN.
No, jo crec que sí, perquè llavors, clar, també implícitament, clar, hi ha un article del Tractat de Lisboa que diu que qualsevol agressió que tingui un dels 28 vol dir una agressió als 28. Clar, era com una mica, de la mateixa manera que vam criticar aquelles declaracions del Trump al principi, compraré Groenlàndia, la invadiré, va enviar el fill allà, com també diu, però diu, clar, pensa que aquest espai és un espai que pertany, o aquest territori clar, pertany a un dels països dels 27, que era Dinamarca, sí. I vam pensar, bueno, no sap massa bé, perquè hem vist també alguna vegada alguna cagada de Trump quan parla de segons quins països, que això és molt habitual, et demanes el nom d'un altre, etcètera, vull dir, no saps massa bé on estem, no? Perquè, clar, també és veritat. I, clar, dic, no sé si exactament això ho sap o no, però, clar, allà, te'n recordes aquell moment, Albert, que dèiem, cuidado, perquè, clar, tal com ho ha dit, o com el titular ha suposat, dic, cuidado, perquè, clar, hi ha un article del tractat que diu això, no? Vull dir, aviam si ens està posant un problema a tots, no?
Clar, doncs, amb el cas d'Ucraïna passa exactament el mateix. És a dir, ni el tractat de la Unió ni el tractat de l'OTAN, doncs, sí que ens ho permeten. El que no és convenient, perquè ens crea una posició que és la que no és convenient, és a dir, si Ucraïna està en guerra... La Unió Europea està en guerra si entra la Unió Europea? No, només que sigui país susceptible de poder entrar, ja hi entrem. I si entra l'OTAN estem a les mateixes. O sigui, a més, l'article 5 de l'OTAN estableix que s'ha d'ajudar immediatament
qualsevol pes agraït, correcte. De totes maneres, hi ha una cosa que tècnicament, Albert, tu com a politòleg me diràs, perquè jo a vegades penso, és a dir, a vegades pensem que nosaltres no estem en guerra amb el conflicte que tenim en aquests moments entre Ucraïna i Rússia, però jo dic, és clar, jo crec que som, no sé, tècnicament no sé si som actors passius d'un conflicte en el qual nosaltres només estem recolzant una part i a més sancionem a l'altra, perquè clar, a més ens falta posar soldats allà, però de fet la resta ho estem fent quasi tot, no? Dic jo, dic perquè a vegades ens sobta quan bueno, nosaltres encara no estem en guerra, dic, bueno, no sé, tècnicament, com ho veus tu?
Tècnicament no hi estem, és a dir, Europa no està en guerra amb Rússia ni està en guerra amb Ucraïna, les dues parts del conflicte, però tens raó tu i jo aquí, sancionem una de les dues parts del conflicte.
I ajudem a l'altra.
Aquesta és la primera part que dius, bueno, ja prens posició.
Home, evidentment.
Sancionar un vol dir que es prens posició.
I els ajudes amb material militar, que també és un altre, vull dir.
Després ajudes amb material militar a l'altra part. Per tant, estàs prenent posició.
Correcte.
O sigui, tècnicament no has entrat en guerra, perquè no has entrat en guerra, però has pres una posició. Llavors, clar, això... Bueno, i aquí tenim els dubtes de si això a Europa li convenia fer-ho. Entre altres coses, perquè el gas rus continua subministrant-se a Alemanya.
Bueno, i en aquella època, amb uns percentatges impressionants, vull dir, perquè clar, estem parlant de no només el gas, sinó el petroli, teníem una dependència de més del 30%, em sembla, amb el petroli i un 40% amb el gas, que això feia dir, bueno, clar, que era una mica la història de dir com hem deixat, perquè clar, aquí entraríem amb aquells tres errors històrics dels últims 20 anys que havíem parlat en un moment donat, a dir, hem deixat de ser independents i hem tingut dependència estratègicament en energia de Rússia, estratègicament amb la indústria de Xina, i després una altra que aquí també d'aquí plora la criatura, és a dir, estratègicament en quant a defensa dels Estats Units. Vull dir, mentre estem parlant d'això, tenim més de 200 bases militars americanes encara en territori de la Unió Europea i més de 90.000 soldats o personal militar o adscrit en aquestes bases militars, en Espanya ens manquen dos o tres, també americans aquí. I clar, això també és com un contrasentit, no? Vull dir, perquè hem volgut, és allò, una mica la versió de Happy Flower o d'aquest món happy europeu, que a vegades doncs, no volem dir les coses pel seu nom. Abans també fora micro ho estàvem parlant amb el Joan, i que després resulta que clar, és poder millor dir les coses pel seu nom, perquè al final la realitat s'imposa.
Clar, per això jo us deia que a mi m'ha agradat la posició. No, a mi no m'agraden mai les declaracions dels polítics, però m'ha agradat el que ha passat. Per això, perquè ha sacsejat, no? A veure, un dels punts que deia aquest document és, escolta, la independència estratègica militar de la Unió Europea.
Correcte.
La Unió Europea no ha tingut mai independència després de la Segona Guerra Mundial. Mai n'ha tingut. No? Vull dir, a veure, el tractat de Malta ja establia Alemanya no tindrà exèrcit, França doncs és el que és, s'ha anat fent una mica més forta, Espanya, perdoneu-me, però som el que som, Itàlia, bueno, o sigui, Europa no té consistència des del punt de vista de l'estratègia militar, no? Però és que a més resulta que ens hem carregat, amb altres programes anteriors ho parlàvem, ens hem carregat el model productiu. Tot.
Bueno, és una pandèmia, però va quedar claríssim, no? Vull dir,
el primari,
començant pels xips.
El primari i el secundari, fixeu-vos que ara la Unió Europea fa marxa enrere quan diu, home, doncs, a lo millor els vehicles de combustió no ens els hauríem de carregar. Bueno, però ho dius ara, que resulta que ja pràcticament s'han perdut 500.000 de llocs de treball a Alemanya, no? Perquè clar, com que vas dir que no apostaves per això, s'han tancat les indústries, no? Vull dir, clar, Europa, perdoneu-me, els últims 20 anys no sap on va, perquè no s'ha plantejat aquesta concepció de dir sóc un estat.
Jo estic d'acord amb tu, Anna, amb això, veus, Albert? Concretament, no s'ha plantejat això, i aquest és un dels punts que avui en dia per mi és una crítica, que aquests 27 presidents o presidentes de governs o primers ministres, etcètera, no se'n donen compte que avui en dia, i això ho dèiem amb el Joan també fora micro, poder la Unió Europea més que mai no se'n donen compte que és més necessària que mai, però una Unió Europea que tingui clar el que vol jugar, que és poder també una mica, Europa no sap què fer, bueno, si sapiguessin què fer i actuéssim en conseqüència, cuidado, tornaríem a ser una potència que ens pensem que ho som, i ja no ho som tant, per no dir cada vegada menys, i tornaríem a ser una potència a tindre en compte en aquest món global, de lideratge global, de decidir també el món cap on va, no? Cap on anem tots plegats. Perquè si tu et mires, i això tu ho saps també, fa 20 anys, les 10 primeres economies mundials, doncs igual hi havia 4, 5, 6 països europeus, ara d'aquestes primeres 10, si està Alemanya, vale, però no sé si Alemanya i França, però poca cosa més de les primeres 10.
Pràcticament estan despenjades ja.
Correcte.
Si ho miréssim a dia d'avui, estan despenjades, tant l'alemana com la francesa, que són les úniques que eren una mica més potents. Potser Itàlia està recuperant una mica embranzida, però tampoc tant, eh? Però és el que tu deies, ja, el rànquing ja no hi som, encara que fos de manera individual en algun dels països, no? Però és que és una mica la concepció aquesta. Jo crec que aquí, aquella frase que crec que la va dir von Bismarck, que no era un demòcrata, però era bona, és a dir, els polítics estan pensant en les properes eleccions, però mai en les properes generacions.
Correcte.
Per tant, ja dic, no sé si se li atribueix amb ell, no sé si exactament és d'ell o no, però és bona en el sentit de que Europa, m'agrada tornar també quan dic això l'any 52, 1952, no? Aquella Europa sí que es va pensar per les properes generacions. Però aquesta Europa no pensa en les properes generacions, pensa en l'immediat, pensa en el dia, en la setmana, en el mes, no? i això és molt perillós.
Correcte, l'Europa del 52 sortia d'una guerra, l'Europa actual, les guerres encara, que n'ha vist algunes de bastant a prop, continua veient-les lluny.
Sí, amb això tens raó, Joaquim, ai no, Joaquim no, que és el Joan, però, perdona, però és que sí que n'hem viscut de guerres,
ja,
hem, hem viscut guerres econòmiques brutals, la del 2008, per exemple, va ser brutal, devastadora, clar, no és una guerra sense estricto, no hi havia tancs, no hi havia avions de combat, no hi havia no sé què, però quanta cosa nos va destruir el 2008, no? És una guerra, uh-huh. El que passa que, clar, nosaltres politòlegs, com que som ranets, doncs pensem en unes altres claus, no?
Mira,
els polítics no.
Albert, que és que diguem que ara faré servir la prerrogativa del moderador i també m'aprofitaré una miqueta de la condició de periodista. A veure, el Joaquim avui també et volia tenir a tu amb aquest mano-mano final, diguem de final d'any, també per comentar allò del 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. I clar, jo ara podria posar-te una pregunta trampa que em responguis amb una sola paraula, o amb una sola frase, però curta. Estem ara millor que fa 40 anys? Curta.
Ha de ser curta. Oi?
Sí, curta. perquè te n'he de fer una altra.
És de tenir doctoral, Bueno, contestar-te de sí, fonamentalment sí.
Fonamentalment sí. Estem sí. Ara millor o pitjor que fa un any?
Estem pitjor que fa un any.
D'acord, doncs ja està. Sí. Ara m'he aprofitat una miqueta, és a dir, que anem cap enrere.
Sí, bueno, però a veure, per exemple, quan m'has fet la pregunta, no, que et diré, uh-huh. De tesi doctoral, amb el sentit que, clar, és una pregunta que no pots contestar sí
correcte,
o no.
Correcte, correcte.
Pues
és una trampa, sí.
Sí, perquè evidentment sí que estem millor. Mm-hmm. Però, clar, a veure, a nosaltres recordem, Espanya ingressa a les comissions econòmiques europees, encara no era la Unió Europea, llavors no.
Ah, exacte.
La CE.
Ingressa. Els catalanistes que em sentiran ara, els agradarà el que els hi vaig a dir, es comet l'error de no recordar que Espanya té quatre llengües oficials, recordeu, mm-hmm.
Sí.
Es va posar llengua oficial de l'estat espanyol. Ja està, i aquí hem batat el tema, i el català no pot ser català, llengua europea, perquè, bueno, és llengua d'Europa, evidentment, però no de la Unió Europea, perquè es va dir això al tractat d'adhesió. Per tant, no es canvia la fórmula del tractat d'adhesió o malament ho tenim, per molt que diguin els polítics, eh? Malament ho tenim. Bueno, però a banda d'això, què va passar? Recordeu-ho, eh? Van arribar una pastarada de milions de pessetes, de llavors, I quan és milions de pessetes estan parlant de bilions de pessetes.
Que era una part important del nostre PIB durant els primers 15 anys, com a mínim.
Però fixeu-vos en què es va invertir. O sigui, sempre ens hem estat equivocant en moltes coses, perquè t'estaven dient des de... Llavors eren les comissions europees. Bé, us enviarem aquests fons estructurals, n'hi havia que eren regionals, n'hi havia que eren locals...
Els FEDER, a veure que la gent que els hi soni la paraula FEDER i tot això.
Però el FEDER és posterior, eh?
Sí, però bueno, d'aquella època, els estructurals.
Dels primers, que eren estructurals i que eren, diguem, de cohesió, eh? Llavors, t'arriben aquests fons i que són de diferents nivells d'administració, i què fem els espanyols? Ja, com que no vam protestar, tots ens són culpables. Doncs ho vam gastar, doncs ho vam patejar. Vam fer carreteres, vam fer aves, vam fer no sé què, bueno, molt bé, que està molt bé. Hem fet autopistes, que les hem estat pagant fins ara, hem fet aves, va, molt bé. Però és que resulta que no eren per això. Resulta que era per modernitzar el camp, resulta que era per modernitzar la indústria, eren per tot aquest tipus de coses. Doncs no ho vam fer.
Bueno, moltes vegades els fons europeus en una època s'utilitzaven per suplir aquelles polítiques que tu tenies que fer amb els teus propis recursos,
clar,
i que no arribaves per motius diversos, i llavors
sí.
Vesties una mica el sant per acabar fent allò que tenies obligatòriament fer.
Això t'ho compro amb les carreteres, però amb els aves a mi em costa més, eh?
Bueno, clar, però bueno, per què tenim un ave a cada... o per què tenim un aeroport... per què tenim aeroports deficitaris? Perquè va haver un moment que va dir cada capital de província tindrà un aeroport, sí o sí. Jo me'n recordo la negociació de per què teníem Ciudad Real o a, no sé, Bon, també
Ferrera era per caçar, era per anar a
Ciudad Real,
al
o inclús el propi de Lleida, per dir alguna cosa.
També, Ciudad Real. I aquest imposat per la Generalitat.
Sí, clar, clar, perquè, clar, perquè va haver-hi un moment que algun conseller que estava negociant diu, home, si tenim que fer, tenim que pagar amb aquests fons el de Ciudad Real i tenim que pagar l'altre que estava per aquí llevant, com era l'altre, el d'aquí de...
El de Castelló.
Bueno, ja que has posat a fer, posem el de Lleida, també tindrem una Lleida, vinga.
Sí, sí.
Allò que dius, Albert, si aquests de Lleida, tu, però això va anar així una mica. Ja que tenim aquest, també col·loca el de Lleida, almenys tindrem també.
Joaquim, el que diu l'Albert és que aquesta manera de funcionar és molt poc seriosa.
Bueno, però clar, això és com han gestionat nosaltres. O sigui, vull dir, el problema ja no està en Europa, és com han gestionat nosaltres. Quines prioritats hem tingut?
Però dic que en tenim la culpa tots perquè tampoc no vam ser prou crítics.
Correcte,
eh? La societat en general no vam ser prou crítics. Clar, això que ens ha portat ens porta en una situació en la que estem més bé que fa 40 anys, evidentment que estem més bé, però no estem el bé que hauríem d'estar si realment haguessin fet les coses com s'havien de fer.
Si s'hagués aprofitat bé el que ha suposat aquests 40 anys, això està clar, està clar.
De totes maneres,
ens queda aquella una mica, ja sé que allò de més val el consuelo, no? El consuelo que et queda, el consol que et queda, de dir,
sí.
Escolta'm, com a mínim, l'alternativa, si no haguéssim entrat, hauria estat pitjor, a priori.
Bueno,
perquè clar, en aquell moment no teníem...
Hauríem acabat entrant igual, però el que passa que amb uns altres ritmes, no? Jo l'únic que veig, i sé que em vaig oposar científicament, no políticament, no? Però em vaig oposar, per exemple, vosaltres recordareu el que era llavors l'INE, que era l'Institut Nacional d'Indústria,
sí.
que es va desmantellar, perquè clar, esto es franquista, nos lo tenemos que cargar, clar, ens ho hem carregat totes les empreses potents d'Espanya. I els que no es van carregar se les van vendre, no?
Bueno, clar, per privatitzar-les, no?
Això també ho han fet molts països europeus al final, perquè t'has donat compte,
sí,
que m'hem donat, digue'm tu,
sí,
perquè va haver-hi com una tendència. Aquí es va fer en un sentit, però a Europa també s'ha fet, i a altres llocs també s'ha fet,
però
i als Estats Units també,
però
i hem
donat
tendència a fer-ho, això. I això ha sigut un fracàs, també, és un problema.
Però s'ha fet de manera diferent, i a Alemanya també s'ha fet. O sigui, s'ha fet a tot arreu, però no aquí. És a dir, a Alemanya, com a França, com els mateixos Estats Units, aquest tipus d'empreses, hi ha l'acció d'or, que és de l'Estat, i que pot parar qualsevol cosa que no li interessi, que no vagi d'acord amb els interessos de l'Estat, entens? Aquí no. Aquí, bueno, l'únic lloc on teníem una acció d'or era la Telefònica, que ja tampoc, perquè em sembla que també es van vendre aquesta acció d'or, i punt, no? Vull dir, llavors, recordeu, Iberia no, ja no és espanyola, Iberia... Iberia pertany a, no sé si és a Gran Bretanya, i ara ni això. Ara és americana.
I Endesa és italiana, per exemple, és Enel, que llavors té l'acció d'or, té el govern italià sobre la política energètica espanyola.
Però jo, per on vaig, no? O sigui, hi ha determinats aspectes de la política econòmica on has de tindre un poder de decisió, com a mínim, si no tens aquest poder perquè està diluït en la Unió Europea, poder plantar cara, no?
Bueno, de totes maneres, Albert, tu saps que aquí també hem tingut una cosa que és allò de les portes giratòries, no? Que jo crec que d'entrada jo el deixo caure aquí, que alguna cosa també ha tingut a veure, perquè és clar, m'entén-me, vull dir, no és casualitat també, i deixem-ho aquí perquè és un tema que surt sovint i ara seria també un debat, no? De dir, no, les portes giratòries, aquí ha sigut un abús d'això, perquè en alguns països és evident que també ha passat, però aquí és un abús, absolutament, i mires els consells de direcció de la majoria d'aquest tipus d'empreses i veus ex, molts ex polítics allà, saps? Vull dir, masses.
Sí, i si resseguim que alguns ho ha fet, la vida política d'alguna d'aquesta gent, veuràs que les últimes normatives, decrets, lleis, ordres ministerials anaven encaminats a protegir el seu futur lloc de treball.
Tal qual.
Bueno,
i aquí ho deixem.
No, deixem-ho aquí. Això té a veure amb la corrupció endèmica, que també és a Europa. Bueno, tot això, jo crec que això, aquesta és la part que hem de canviar, eh? Vull dir, no... Sí, Europa és vàlida, absolutament, i Europa hauria de ser forta, absolutament, i haurien de ser forts energèticament, i forts tal, però clar, tenim una corrupció endèmica. Acaba de caure l'excomissari de justícia, també, eh? No sé si ho sabeu.
El de justícia? A part de la Mogherini.
A part de la Mogherini i un altre, el segon, ara l'excomissari de justícia. Vull dir, clar, bueno, perquè cobrava dels països i s'ho jugava a la loteria.
Ah, sí, el de la loteria, sí, home, sí. Aquest va ser molt popular quan el procés, perquè era el que el convidaven a paelles, oi?
Sí, sí. Bueno, clar, llavors, bueno, doncs, jo crec que tot això ho hem de sanejar, perdoneu-me, eh? No, això és el que no pot ser, perquè això, o sigui, del que parlàvem fins ara no fa mal, perquè potser no arriba tant a la gent, però això sí que arriba molt a la gent.
Bueno, això és el titular, que també és que entén la gent, per això sempre dic jo, sí. És important explicar les coses, perquè a vegades diem, i ho dèiem abans també, no? Allò de la... Bueno, escolta'm, poder això no ho expliquem d'aquesta manera, com ho explicarem? Perquè la gent no ho entendrà. Jo ja d'entrada dius, d'entrada consideres que la gent és idiota. Jo crec que el que has de fer és explicar-te tal com és. Perquè tal com és, molta gent dirà, home, com a mínim apreciarà que els expliques les coses tal com són. Que jo moltes vegades... serà, la política serà una mica més propera, perquè generaràs una mica més credibilitat i certa reputació. Si no, en aquests moments, quan tu sents segons què, el primer que fas és dir, escolta, ja m'ho miro amb una manera de pensar, de dir, vés a saber què exactament que m'estan colant quan m'estan dient això, no? I això també és el que, no dic, el que és el carrer, no? La gent del carrer, que al final el que vol que siguin les coses clares, perquè encara que no siguin bones notícies, les vol saber i les vol assumir, perquè amb una mala notícia, com a mínim tu tens el dret a saber-la, perquè a més tens així també el dret a partir d'aquí, què penso fer jo davant d'això? I com puc actuar la meva economia personal, la meva empresa, etc. Si t'explica una altra història, és clar, estàs prenent decisions sobre un marc fals, amb la qual és una doble cagada, saps? Vull dir, perquè al final les coses s'acabaran imposant. Jo sempre dic que en aquests aspectes la realitat s'acaba imposant, és molt tossuda la realitat, perquè al final, patapam, cau, ostres, tu, saps? I això de que ens movem per percepcions, que també és veritat, perquè avui en dia, i inclús a través de les xarxes socials, amb l'algoritme i l'emoció, manipulació, punt de final, i la gent pren decisions envers això, quan hauríem de perdre més una mica el temps per verificar, per tindre nosaltres esperit crític, etc. I nosaltres som d'una generació, tant tu com el Joan, que el Joan és el més jove, però jo també ja tenim certa edat, que hem pogut, que podem una mica, és a dir, inclús en les èpoques que llegíem diaris tots, llegíem diversos diaris, el que se suposava que era el nostre, i els altres, per poder dir, bueno, què diuen els altres també? Ara ni això, perquè la gent a través de les xarxes socials només escolta per algoritme allò que ja li agrada d'escoltar. Amb la qual...
Bueno, aquesta és una simplificació que es dona molt. Jo recordo quan feia classes a Barcelona que els meus alumnes els deien, què llegim, no? Què busquem, no? No, busqueu-ho tot.
Correcte.
Busqueu-ho tot, perquè clar, tothom us parlarà, i amb això el Joan ho reconeixerà, el periodista, diguem, segurament pot ser objectiu, però pot tenir unes certes afinitats, pot tenir, per tant, té una lectura que no és tan objectiva encara que sigui objectiu, no? Bueno, doncs, si tu n'agafes diferents i n'agafes fins i tot d'adversaris, des del punt de vista
correcte.
Professional... Aleshores, bueno, doncs acabaràs trobant una aproximació més real que si tu t'agafes amb un que és molt còmode, perquè
és,
no et cal, no
això,
cal pensar.
Això és científic, si amplies el marc tens,
efectivament,
més mostres i per tant pot ser més objectiu.
Clar. Tal qual.
Efectivament, però jo us he explicat el tema de la subjectivitat o no,
sí.
Perquè diguem, a veure, no estic dient que els periodistes no siguin objectius. Alguns no ho són, però en general sí. Llavors, el que passa és que, clar, a veure, són persones, tenen sentiments i tenen visions, per tant, això queda posat amb la seva nota, amb el seu comunicat, no? Pues busca l'altre, a veure què et diu l'altre, no? I quan en trobes, pues llavors pots fer d'aquest poti-potim, pots treure cap. Això és una feinada.
Tu aquí,
no, nosaltres perquè som de la generació tonta i et compraves els diaris al matí, quan hi havia els diaris de la tarda, recordeu, hi havia el Teleexpress, també te'l compraves, i ho miraves. Clar, ara la tendència és... bueno, escolta'm, el que tu dius, me miro una cosa i si em va bé ja me la quedo.
Bueno, inclús avui en dia hi ha gent que estava escoltant un programa però quan han dit una cosa que no m'agradava, ja està, l'he apagat. Bueno, escolta'm, jo quan havia una cosa que no m'agradava dic, bueno, que aquesta persona que està dient una cosa que no m'agrada, per què la diu, quin argument té, com me puc rebatre, poder algunes vegades deia, no m'agrada, però home, això poder, de la manera que ho diu, està bé, no? Inclús amb el Trump, ara mateix hem discutit, no? De dir, escolta, poder no ens agrada les formes, poder no sé què, però clar, algunes coses dels que ha dit, pues, poder ens hauríem de fer pensar i reflexionar, no ens carreguem el missatger perquè el missatge no ens agrada, esperem aviam què ens està dient, perquè poder del que ens diu alguna cosa traiem, no? Jo penso que, i quan deia ara el Joan això dels 40 anys, que dèiem sí. Això, home, clar, jo penso sí, jo crec que estem millor, sí, clar que estem millor, per molts motius, no? Que haguéssim pogut estar millor del que estaríem? Sí, també, també, segur. També, segur, perquè si les coses haguessin gestionat millor, molt millor. I després també el tema de que els últims temps, poder això de que Europa no sap què fer, poder això ho compro una mica, perquè els últims temps no hem sabut, torno a repetir, no hem sabut massa què fer, com posicionar-nos, perquè no som realistes d'una mica la situació que tenim, que som els que som, i la Unió Europea o pren fermament una decisió de què vol fer a partir d'allà, però ja anem tard, o cada vegada quedarà més rellegada, no serà un actor dels prioritaris globals.
Jo estic d'acord amb el que estàs dient, Joaquim. A veure, la Unió Europea no tenia un paper quan va acabar la Segona Guerra Mundial, recordeu, els acords de Yalta fonamentalment estaven imposats per Rússia i per Estats Units, no? Per tant, hem estat tutelats. Això ho diu el document també, el dels Estats Units d'aquest novembre del 2025. Uh-huh. I aquella tutela s'hauria de deixar. Clar, jo crec que Europa ja ha vingut bé d'estar tutelada. Es queixava el general de Gaulle a França, de que França, la grandeur, no sé què, però era l'únic que es queixava a Europa, perquè ja li anava bé la tutela americana i menys bé la tutela soviètica, però d'alguna manera que acaba desapareixent. No? Uh-huh. Clar, diguem, nosaltres som com uns nens que hem estat en una adolescència que no l'hem gestionat bé. No? El nen mimat,
i ens han fet grans de cop i ara no sabem de grans què volem fer, no?
Efectivament, no sé correcte. Si l'exemple serveix, però és bastant il·lustratiu, no? Clar, llavors, Europa ha d'aprendre a ser adulta, i és que, a més, perdoneu-me que segueixim Trump, no? Li diu, el document li diu, no el que diu ell, la premsa, el document, li diu, fes-te gran, Europa. Llavors, Europa s'ha de fer gran, i Europa el que ha de fer és, aquí sí que ha de fer acords multilaterals, perquè Europa és molt petita. És molt petita comparada amb el que és Estats Units, amb el que és Rússia, amb el que és Xina i amb el que és la Índia. És molt petita.
I no, hi ha altres països que, per exemple, doncs, que són molt potents actualment, tot el que és la Singapur mateix, vull dir que Brasil, o inclús m'he donat tot el que són els països sí, que conformen sí, sí. El CCG, que és els països del Golf, que en aquests moments estan també tirant molt fora econòmicament, és a dir, o inclús el Japó, que malgrat en recessió encara segueixen el Japó, és a dir...
El Japó porta 40 anys de recessió, imagina't
per
tu.
Per això, ja està aguantant, no, però clar...
La idea és aquí més, per això només he posat els tres pols bàsics, tu gràcies per haver-ho ampliat, perquè hi ha més òrbites regionals.
Correcte, que perquè quan potents, tu parles no? de multilateralitat, vull dir, també hem de comptar amb altres actors que potser no són tan sí, importants, sí, sí, però sí. Que ho comencen a ser, saps?
Sí, no, i amb això tens raó, perquè, per exemple, Singapur i Estats Units tenen una aliança estratègica en matèria d'intel·ligència artificial i aquest tipus de coses, no? Bueno, clar, però Europa què ha fet? Ja que he dit jo, intel·ligència artificial. Bueno, Estats Units opta per una intel·ligència artificial forta, Rússia també, Xina també, jo dèbil. No sabes on estàs.
La sempiterna regulació.
No, aquesta és l'altra que també critica el document i que també ja critiquem de paraula al Trump, no? Ara, per què s'ha regulat la intel·ligència artificial com a tal? Per fer? Tu no tens per què regular-la. Això és una mica, perdona'm, ara vaig a ficar una... Potser serà una botada el que us vull dir, però no ho és tant.
Hem d'anar acabant, Albert, de tota manera, però va.
Bueno, però l'exemple d'intel·ligència artificial és com el que ha dit el director general de tràfic, de que els cotxes només hi pot anar una persona, que no pot ser. Bueno, encara no s'ha regulat, però es pretén regular. Bueno, doncs amb l'intel·ligència artificial és exactament igual. Tu no tens que regular-la. Tu el que has de regular són els defectes, però no la intel·ligència artificial com a tal, no? Ens hem equivocat. I com aquests errors són altres errors, però és que hi ha errors que són greus. Aquest jo crec que és un dels més greus, perquè és el futur.
D'acord.
Però un excés de regularització també suposa una paralització, torno a repetir, en un moment que va més ràpid,
absoluta,
i on competim amb altres espais i mercats internacionals globals, perquè avui és global, tot és global, i això també sí. ho hem de tindre clar, on nosaltres ja no som els únics venedors que anem, és a dir, ens trobem amb competència que també va vendre a on faci falta a l'altra punta del món mundial. Nosaltres abans estàvem acostumats a... érem el venedor europeu, l'empresa europea... Ara ja no és així, fa molt de temps. Vull dir, jo crec que hem de canviar també les maneres, sense perdre la nostra ànima, la nostra essència, però les maneres canvien perquè el joc global ha canviat.
I... Absolutament d'acord amb tu. Aquella Unió Europea del vell continent ja no existeix.
Vale. O sigui... Doncs ens hem... Sí, anava a dir, final, on hem anat a parar, eh?
Tela,
aquella
eh?
Europa, aquella Unió Europea del vell continent ja no existeix. No sé si, com l'Albert sempre ens diu que és optimista, va, deixa'ns una frase per l'optimisme.
Doncs jo crec que el futur europeu començarà el 2026. El 2026, no sé si el 26-27 hi haurà eleccions una altra vegada, jo crec que serà un moment de canvi, un moment de replantejar-se coses. Algú entendrà que es va enrere, perquè clar, no estem amb aquella interpretació que teníem, però no s'anirà enrere. Jo crec que s'anirà endavant i es repensarà el que nosaltres tres estàvem dient aquí. És a dir, Europa, qui ets? On vas?
Doncs toquem fusta perquè es plantegi aquesta opció i perquè d'alguna manera es pugui despertar. No hem tingut temps de comentar-ho, Joaquim, ens has portat aquí unes relíquies, oi?
No, portar unes relíquies de quan parlàvem dels 40 anys i quan parlàvem també de l'àmbit municipal i també de Sitges, però bueno, les he compartit amb el Joan, en el proper programa les torno a portar i les comentem.
Doncs les comentarem en el proper programa. Escolta'm, Albert, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta estoneta, perquè ha estat això com un debat a tres. Moltes gràcies, com deia, i bon any.
Bueno, bon any per vosaltres, i jo sempre sabeu que estic encantat d'estar aquí amb vosaltres debatent i portant la contrària, doncs, però sempre positiu.
Sempre positiu, com deia sempre el Johan, positiu. Sempre positiu, nunca negativo.
I tu, Joaquim, doncs igual, ens retrobem la setmana que ve, em sembla.
La setmana que ve, sí, porto dos mesos avui, tenim... porto aquí com a sorpresa per acabar unes Danish cookies per celebrar una mica...
Galetes europees,
unes portat... Danish cookies per poder celebrar una mica el Nadal avui acabant el programa.
Doncs, com dèiem, Albert, Joaquim, moltíssimes gràcies i fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
L'any que ve.